Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. El magazín de Ràdio Fabra.
Ara hi ha uns que fan trap argentí, que tenen uns noms molt... Bueno. I hi ha un que es diu Turro Baby, i té una cançó que es diu Decote, que és bastant bona. Crec que no és que m'inspiri, però em sembla com divertida, la forma de fer. Juguen molt amb la paraula i amb el concepte. Tot el que diu el Cote és com que talla molt tota l'estona, i m'agrada com aquesta sonoritat.
Decote, esa guacha quiere que yo le dé decote y decote. Está re loquita y quiere que yo le dé decote. ¿Qué onda, turro? No te conté que a tu guacha ya la exploté. Ella vino zarpada en gata, entonces yo le di decote, decote, te y decote. Ella vino zarpada en gata, entonces yo le di decote, decote, te y decote. Ella vino zarpada en gata, entonces yo le di decote. A esa guacha yo le di decote y el novio le dijo no sé qué, que no sé qué, que no sabe que somos de. Decirle la posta que yo soy tu rey, que yo soy tu rey, que vos sos mi reina, que yo soy bandido y vos sos retierna. A tu marido yo le rompo las piernas, ese gil te cuernea, te cuerna, y yo en cambio te reamo. Tu ra te regalo flores, pero no es un ramo, son las que se venden en gramos. Guacha, mira cómo estamos, acá pegaditos, está para darnos un ratito, de costadito, en la cama costaditos, ella termina...
No us heu equivocat de programa, no. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova temporada del Fabra Magazine, que com haureu ja comprovat, ha engegat d'una manera força heterodoxa pel que ha estat fins ara la dinàmica d'aquest espai, i és que en aquest programa de Ràdio Fabra estem intentant canviar una mica les formes, augmentar les veus, mai millor dit, que ens acompanyen cada mes, i una de les fórmules que hem adoptat i que ja ens aniran acompanyant al llarg d'aquesta temporada 2025-2026 són justament les recomanacions musicals que ens fan els artistes residents de la casa, músiques que els inspiren, músiques que els donen idees, músiques que els criden l'atenció, i avui ha començat amb la Lorna Jordà, l'artista visual, que ens recomanava aquesta Decote. Per lo demés, com us explicava, benvinguts i benvingudes a la nova temporada 2025-2026 del Fabra Magazine. Com comprovareu, aquestes recomanacions musicals no són les úniques píndoles, les úniques intervencions que al llarg dels espais a partir d'avui formaran part del Fabra Magazine. Torno a insistir perquè crec que és important. Intentem donar tota la veu possible als i les artistes que ens acompanyen aquí a l'espai. Ens parlaran de músiques, com us deia, però també ens parlaran del fet de ser artista, el fet de dedicar-se a segons quines coses, el fet fins i tot de fracassar a vegades i aprendre del propi fracàs, etc etc. No us ho perdeu perquè serà una temporada molt divertida. Estem tots una mica emocionats. Avui és el primer dia amb tots aquests nous formats. Anem fent amb una mica de nervis, però segur que surt molt bé. You make me feel so weak. I parlant de veu i parlant d'artistes residents a la Fabra i Coats, engeguem avui amb la nostra primera visita, en aquest cas per via telefònica, perquè els tenim a Holanda, a l'Aurora Bausà i al Pere Jou. Aurora, què tal? Com estàs?
Bon dia, moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Molt contenta d'estar aquí.
Explica'ns una mica on esteu.
Doncs mira, estem fent una residència tècnica i artística al Gran Teatre de Groningen, que és un teatre que està com al centre d'aquesta ciutat dels Països Baixos. Estem molt al nord, fa fred ja aquí,
ja
arriba l'hivern.
Molt bé. Justament comentava el tema de, intentant lligar una mica el que escoltava abans amb la teva intervenció, la qüestió de la veu, que sé que és un factor important, nuclear, m'atreviria a dir, amb la feina que feu tu, Aurora Bausà, i el Pere Jou.
Efectivament, sí, sí. Nosaltres, Bé, som músics de formació, músics clàssics, de fet. I llavors, sí, la veu sempre ha estat com a, en el centre de la nostra recerca escènica. Jo crec que la nostra primera intenció quan vam començar a plantejar-nos la creació escènica va ser precisament posar la veu i la música i el so en escena d'una manera diferent de com estàvem habituats a veure-ho en concerts, no? I llavors plantejar el fet escènic de la veu des d'altres, no ho sé, perspectives, no? I llavors la nostra recerca s'ha centrat sempre en això, en visibilitzar o escenificar la veu o el fet sonor d'una manera diferent.
Entenc que la veu, però no necessàriament la paraula.
No, no estem amb la paraula, perquè en el nostre cas, a mi m'encanta anar a veure obres de teatre, obres en les que el text té pes, no? Però per nosaltres jo crec que estem en un terreny sempre com a molt més simbòlic i la paraula d'alguna forma ens concreta massa els significats, quan nosaltres el que ens interessa és precisament obrir les interpretacions al màxim de lo que l'espectador estigui veient i com a motivar-lo a imaginar les interpretacions més que donar-li nosaltres el significat tancat. I en aquest context, diguem, és veritat que la paraula a nosaltres ens concreta massa les coses. Llavors, la intentem evitar o la utilitzem simplement quasi com un receptacle per poder cantar, però no com a via de narració, diguem.
En contra d'allò que deia Derrida, no? Hi ha alguna cosa més enllà del text, d'alguna manera.
Bueno, suposo que nosaltres estem intentant apel·lar a un terreny més vinculat a les emocions o a les sensacions, més que no pas a una racionalitat o una narrativa concreta o una interpretació concreta. I la veritat és que la música i particularment la veu té una capacitat d'afectar molt directament les emocions de les persones, que llavors ens funciona molt bé, no?, entrar per aquí, perquè llavors és com que desarmes a la persona i entres directament en el terreny emotiu, diguem, o sensorial o sensitiu.
Que més enllà de lo intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, o simplement és una altra fórmula per accedir a, per contactar amb la persona, no? Per sí, per tocar-la, diguem, d'alguna altra manera que no és exclusivament intel·lectual, per molt que després igual a cada un li pot motivar reflexions més intel·lectuals el que vegi, no? Però sí, ens agrada accedir-hi des d'un altre costat, diguem.
Justament.
Suposo que per això també ens hem ficat més a la dansa.
Clar.
I saps, o hem entrat en un terreny que ens situa més en com es mou la dansa a l'escenari.
Més enllà del text, precisament, no? I en aquest àmbit més obert a possibilitats molt diverses d'interpretació, de percepció, de comprensió d'allò que succeeix. Justament, una altra de les coses que integrem noves, d'aquestes iniciatives que integrem noves aquí al Fabra Magazine, és que hem demanat a alguns dels artistes i les artistes residents a la casa que ens proposin sons propis de la Fabra, que ells, bueno, per ells són importants d'alguna manera. Malauradament, a l'estat de connexió telefònica, tu ara possiblement no ho sentiràs, Aurora, però el que posarem ara és un tall que ens ha proposat a l'Arturo Aguilar, que és un dels artistes residents, com us dic, es dedica sobretot a l'àmbit de l'audiovisual. La cosa està en que primer posarem el so i al finalitzar aquesta entrevista descobrirem què és aquest so. El propi Arturo ens ho explicarà. Tu ara no ho sentiràs, però de moment, per qui sí ens escolta, per qui sí ens sent, ho llancem. Els sons de la Fabra, que suposo que ja coneixeu també prou bé, l'Aurora Bausà i el Pere Jou, com artistes de la casa. Vosaltres estàveu, em deies abans, Aurora, que estàveu a, a Groningen fent aquesta residència tècnica. Entenc que és el propòsit d'aquest projecte nou que es diu Lobo.
Efectivament, sí, amb el qual també estem a Fabra en creació. Sí, jo crec que hem anat també alternant. A Fabra hem fet més residències de recerca, de moviment, de veu, i ara necessitàvem també tenir una mica de tècnica, perquè la llum tindrà un pes molt important en el projecte. I llavors estem alternant entre residències més creatives o més de moviment i residències més tècniques, com aquesta, no?
Expliqueu.
Llavors, si estem fent aquesta recerca amb Lobo, amb veus, amb llum, amb un artefacte escènic, bueno,
expliqueu-nos
tot el dispositiu en marxa.
Explica'ns una miqueta això d'aquest compositor Alonso Lobo del segle XVI.
XVI, sí.
1555-1617.
No és gaire conegut, ni tan sols en... Vull dir, jo som musicòloga i crec que l'havia sentit a dir una vegada durant la carrera. Vull dir, no és un compositor gaire conegut, perquè té molt poca obra que s'hagi conservat, com a mínim, i a més hi ha altres compositors del moment que el van eclipsar bastant, no? Llavors aquest va quedar com en un segon pla. Nosaltres ens va captivar molt la seva música perquè és música vocal, que és amb el que nosaltres també treballem, no? I a més vam descobrir una peça seva que es diu Les Lamentacions del profeta Jeremies, que, bueno, en la qual el profeta es va lamentant de moltes coses, que a nosaltres ens són igual perquè és un text així molt llarg, però la cosa molt curiosa és que entre els, diguem, els paràgrafs de text, al mig ell va insertar uns separadors, diguem, vocals, en el qual només diuen una vocal. I són fragments molt breus que separen el text, diguem. I nosaltres diguem que aquestes peces vocals, amb només una vocal sense text, ens van apel·lar molt a la recerca que nosaltres fem, que precisament, com parlàvem abans, és sense text. Tenen una bellesa espectacular, són a 6 veus. Llavors, bueno, tenim 6 intèrprets en escena i ens vam posar així a intentar, bueno, construir-les i cantar-les, però possiblement després de construir-les, i això serà, diguem, gran part de la nostra recerca i de l'espai també sonor de l'espectacle, aquestes peces.
I entenc que aquestes polifonies vocàliques, sí, aquests separadors que posava Alonso Lobo en aquesta peça, en aquestes lamentacions del profeta Jeremies, sí, no eren del tot habitual a l'època.
No, el que passa és que és com a fruit de múltiples traduccions del text, que es van quedar com unes lletres que separaven els paràgrafs, i ell va decidir musicar-les. O sigui, és com una anomalia, perquè ell va veure aquelles lletres i va dir, ah, doncs, molt bé, doncs les vaig a musicar, les lletres aquestes també, com si fossin números que separen el text, bàsicament. I per això estan allà al mig insertades, són molt breus, perquè tenen un caràcter com a de separador. I també en aquesta brevetat jo crec que hi ha gran part de la seva bellesa, no? Perquè és com una cosa que arriba, dura un minut, com a molt, i marxa, no? I aquesta, clar, ens marca com un caràcter quasi capitular, no? De l'espectacle, perquè van apareguent aquestes peces. Llavors, sí, no sé, ens va home, inspirar molt aquestes músiques, sentides en directe, són espectaculars, i a la vegada nosaltres seguim treballant, com en la peça anterior, amb una recerca lumínica, amb Joe Serra, que és dissenyador lumínic i fa instal·lacions. Llavors estem treballant entre com, diguem, com barrejar, com integrar el discurs lumínic amb el discurs musical, diguem.
Escolta, i sense ànim de fer pressing,
No.
Quan i a on podrem veure això? Acabat, aquest Lobo?
Doncs, mira, encara falta una mica, però tenim...
Però estamos en ello.
Que és el juliol del 26. Ho estrenarem a l'Auditori de Barcelona, en el marc del Festival Grec.
Ah, fabulós.
Així que, bueno, també estem molt contents. Vull dir que tenim un supercontext d'estrena. Encara falta, per sort. Així que tenim temps de recerca real i de també trobar aquest discurs lumínic que s'està vehiculant a través d'un objecte escenogràfic bastant gran, de grans dimensions, que fa llum. Llavors, bueno, tenim temps així de fer realment una recerca amb la veu i aquest objecte.
I ara, quan torneu de Països Baixos, teniu previst tornar a passar per aquí, per la Fabra? O ja ho aconsegueu?
Sí, no, encara no hem acabat. A l'octubre tornem a la Fabra, amb recerca. A l'octubre crec que venim el Pere i jo a fer recerca, de tancar una mica el que hagi passat a Groningen i ordenar coses, perquè és necessari a vegades tenir com a, jo crec, alternar períodes més en petit comitè i no en tot l'equip. I després, sí, seguirem venint. El desembre crec que tornem. No sé si parlàvem també el febrer algun dia. Bueno, anirem venint, sí.
Bueno, doncs esperem que ens passeu a visitar algun dia d'aquests per aquí, per l'emissora. Aquí al Fabra Magazine, us esperarem amb els braços oberts.
I tant.
Molta sort amb les veus, molta sort amb les llums, molta sort amb Lobo.
Moltes gràcies.
Aurora Bausà, Pere Jou, artistes residents de la Fabra i Coats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns des dels Països Baixos.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'espai. Res, ens veurem a la Fabra, llavors.
Doncs una abraçada molt gran. I tant. I quan estigueu aquí a la Fabra podreu escoltar aquests sons misteriosos que ens ha proposat l'Arturo Aguilar i que ara ens resoldrà i ens dirà què era exactament aquest so misteriós que hem escoltat.
Este es el sonido de los pasos de los que habitamos la Fabra cuando vamos hacia la zona de comida, de microondas y todo eso. Entonces muchas veces cuando vamos a comer se escuchan así los pasos, que son muy distintos a los pasos que escuchamos en la zona de trabajo, porque como hay una especie de suelo de madera, de duela, entonces suena muy diferente.
Lipo nel microphone, woman soldier.
L'Arturo Aguilar, no Ricardo, jo li diuen Ricardo, pobre home. A l'Arturo Aguilar, aquest artista resident, ens ha descobert aquest so que li fascina dels espais de la Fabra i Coats, de la fàbrica Creació Fabra i Coats, i hem empalmat directament amb una cançó de la Belén Natalí, que la Belén Natalí va ser una de les participants de l'any passat del projecte BAM Acció Cultura Viva, del qual avui parlarem, perquè estem a punt, ja amb els motors a tope, a punt de BAM, amb el Guido i la Mariela, Mariela de Maria Alejandra, que ja m'ho he aclarit abans, perquè també la porto batejant des de fa estona i dient-li Marianela. Què tal, com esteu, com estàis?
Molt bé, aquí estamos, merci.
A tope, no? Ja m'imagino.
Con todos los motores prendidos ya, encendidos en 18 días, un poco menos, ya tenemos la primera entrega. Haremos dos días de festival este año y creo que lo estamos poniendo más ganas.
Expliqueu-nos una mica de què va exactament això del BAM Acció Cultura Viva, perquè és lleugerament diferent, o diguem, és una extensió del que entenem pel BAM, no? Aquest gran festival que coincideix amb les festes de la Mercè, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, etc.
Clar, l'Acció Cultura Viva, diguem que és un petit festival que s'organitza dins del marc de la Mercè i es realitza dins i fora del recinte de Fabra i Coats i és com un petit festival de música, al final de música emergent, vull dir, es fa com entre... Som un col·lectiu de persones que venen de diferents realitats relacionades amb la música, amb la programació cultural, amb la ràdio, amb diverses coses, diguem. És bastant variegat el col·lectiu, ens organitzem així de forma assembleària, més o menys. Intentem fer unes assemblees que ens surten a vegades millor, a vegades pitjor. I llavors s'acaba fent una convocatòria on, tipus aquest any, els últims dos anys s'han presentat unes 600 propostes.
Déu-n'hi-do.
I d'aquestes, com fem una selecció en base a uns criteris que considerem importants o que defineixen una mica el projecte, que són, jo que sé, que tant de proximitat com propostes innovadores o que es tinguin en compte minories o col·lectius menys visibles o menys, com més minoritaris com intentem tenir en compte propostes que siguin noves, experimentals, tot i que tenim aquest any, per exemple, dos dies de festival. Clar, en dos dies, amb 12 propostes, per exemple, que hem programat aquest any, hem d'intentar encabir una varietat que...
Una diversitat de sensibilitats, també, evidentment, d'estilística. Mariela, hi ha una cosa que darrere del projecte Acció Cultura Viva hi ha també un posicionament ètic. Sí. Molt clar. Hi ha un text que tinc aquí de presentació vostra que m'interessa especialment comentar, no? Que diu: promou processos artístics no convencionals que ens enforteixin col·lectivament, dignifiquin el treball artístic i posin en valor la cultura de codi obert, la lliure circulació i la remescla.
Sí, tenim en compte molts característiques, sí, per a poder seleccionar las bandas al final, ¿no? ¿Qué proyectos musicales queremos que representen lo que nosotros defendemos también? Entonces tenemos muy claro que estamos luchando todavía y falta mucho por hacer con la equidad de género, igualdad y equidad de oportunidades en escenario de visualización. La multiculturalidad de Barcelona, que es muy importante. Yo soy la primera que defiendo siempre las bandas que cantan en catalán, aunque mi entrevista esté respondiendo ahorita en castellano, pero también defender la lengua de la tierra que nos acoge a nosotros como inmigrantes es muy importante. La representación africana, la representación latinoamericana, que nos podemos llamar minorías, pero que también necesitamos ser visualizadas porque nos vemos en la calle y a veces no sabemos cómo sonamos. Entonces, desde el COVID, la Acción Cultura Viva tiene 9 años ya desarrollándose en la ciudad como un escenario alternativo. Aunque el BAM también pueda ser alternativo, nosotros queremos ir un poco más allá y somos...
Sois la meta alternativa. Exacto, la alternativa de la alternativa.
Sí, sí, sí. Prácticamente somos la opción alternativa para el barrio de San Andreu. Entendemos que las fiestas en la Merced también a veces pueden ser un poquito masificadas o un poquito apabullantes para la gente que hace vida en Barcelona. Y cuando yo vine hace 2018, puede ser, vine invitada por mis amigos catalanes que me decían: vamos a San Andreu, que hay un festival muy chulo con una banda vasca que viene, y era algo que se asemejaba más a la fiesta de pueblo para ellos, ¿no? Que han vivido pues año a año cómo se ha transformado la ciudad. Y luego me invitaron a formar parte. Y creo que eso es lo que defiendo, ¿no? Poder, la gente que también hacemos vida en Barcelona, poder venir aquí a tomar un aire y a poder tener una cerveza artesanal, ¿sabes? Compartir en un espacio un poco más familiar también y sumamente ecléctico. Porque en un día podemos tener 9 bandas, de las 8 bandas, de las cuales una no tiene a veces que ver con la otra. Y cuando tratamos de hacer la división de escenarios, vemos como... No queremos catalogizar como por género musical, quiero decir, o de repente si hay un escenario donde hay 3 proyectos liderados por mujeres, no le queremos llamar el escenario femenino, ¿sí? Feminista. O sea, estamos yendo en contra de todas estas cosas que...
Estas taxonomías que...
Sí, y que luchamos cada día. Entonces podemos tener, no sé, por ejemplo, el festival lo abre el día sábado, Marta Garret con su proyecto Ni Una Un, que es una cantautora portuguesa que hace vida en San Andreu, uh-huh, y representa el tejido vecinal.
Porque... Ara parlarem, uh-huh, una mica de la programació concreta, vale, d'aquest any. Abans, però, una altra, com anunciava al principi de l'espai d'aquest Fabra Magazine, que inaugura la temporada 2025-2026, estem incorporant noves col·laboracions, més veus, i fins i tot veus no humanes. Una de les qüestions que treballarem és una miqueta de preguntar coses a la intel·ligència artificial, veiem si és tan intel·ligent com diuen. I aprofitant que el Guido i la Mariela ens venien a veure avui, li hem preguntat a la intel·ligència artificial com hauria de ser un festival de música en una ciutat. No sé si alegrar-me o preocupar-me de que coincidiu bastant amb les idees. Mira el que ens ha dit.
Imagina un festival de música al cor de la ciutat. Ha de tenir diversitat musical, pop, rock, música local, per a tots els gustos. Els escenaris han d'estar ben integrats a l'espai urbà, amb horaris clars per evitar aglomeracions. La logística és clau: transport públic, carrils bici, zones de descans i serveis bàsics com aigua i lavabos. També cal pensar en la seguretat, amb senyalització clara i personal preparat. Un bon festival és sostenible. Reciclatge, menys plàstic, energia eficient i horaris que respectin els veïns. I sobretot ha de fer participar la comunitat, gastronomia local, tallers, activitats culturals, que la ciutat respiri música sense caos. L'objectiu és combinar festa, ordre i inclusió, perquè tothom gaudeixi de l'experiència.
Què us sembla?
Heavy, muy heavy.
Començant per l'accent, també. Va,
però sí que, mira, just fa poc parlava d'això d'intel·ligència amb uns col·legues, intel·ligència artificial, i... festes majors o concerts i tal, i crec que realment d'aquí a un temps els festivals,
sí, no,
crec que malauradament tu programaràs, li escriuràs què vols al chat CPT del futur, li passaràs la targeta perquè et cobri, li dius munta'm aquest festival, contacta aquests artistes
i ja t'ho farà,
no sé què, i en un dia ja tu... Però bé, no, igualment, jo crec que ja la part humana segueix sent fonamental, i que la intel·ligència artificial es basa a partir dels algoritmes de tota la feina que hem fet nosaltres,
clar,
les humanes, i llavors sí, però sí que em ressona totalment el que s'ha dit.
Sí, bueno, yo creo que en este caso lo que hizo fue recitar un poco de teoría, ¿no?
Sí,
de,
claro,
que, de lo que es lo ideal. Pero para mí este festival tiene muchísimo peso porque fue el festival que me acogió en la ciudad, y es un festival que nos hace a nosotros hacer mucha vida en el festival, no solo a los artistas que acogemos, sino que los artistas también luego forman parte del festival, y como cada persona de nuestra asamblea tiene una vida laboral fuera de la Fabra, es muy bonito cómo empezamos a crear un tejido y le llamamos Acción Cultura Viva. Entonces, es aprender cómo escuchar la música que no te gusta o que no sueles escuchar, y también opinar, ¿no? ¿Qué te parece, si te parece correcto o no te parece que pueda participar en la grida? Entonces, es como, para mí es como un motor gigante que va sumando y sumando y sumando gente, y al final ese para mí es el festival, no es el concierto el día del evento. Uh-huh. Y para la gente que también viene y se nos acerca al final, dice, mira, yo quiero participar el año que viene. Entonces, obviamente, nuestras comisiones siempre han sido abiertas, solo el año pasado que teníamos muchísima gente y no podíamos asumirlo, pero todos los años se va incluyendo más gente a cualquier comisión, a la de programación, uh-huh, a la de comunicación, a la de producción, y luego así nosotros que trabajamos en otros festivales y en otros venues, en otras instituciones musicales, pues podemos también traer esa gente. Entonces, para mí ese es el sentido del festival.
Okay.
Y creo que es lo que le puede quitar lo frío de la definición ideal para el público o para el motor de una ciudad, que es hacer un festival.
Clar. Què es trobaran els veïns i veïnes de Sant Andreu i els de fora de Sant Andreu que vinguin aquí? Amb quins espais esteu treballant?
Bueno, jo puc parlar dels espais i tu comences amb la programació de dissabte. Tenim a la Fabra, com sempre, que sempre pues, forma part de pilar fundamental del projecte. Tenim a los compañeros de l'Ateneu de l'Harmonia, que també són altres hermanos majors del festival. Tenemos un escenario en la Fabra, un escenario afuera de la Armonía y un escenario nuevo de hace un par de años que es Can Fabra. Tomamos la plaza porque ya no cabíamos en la Fabra. Era, sí, se estaba poniendo un poco multidimensionado. Sí. Y tenemos dos días en Can Fabra, el sábado, que ahorita nos va a hablar Guido, y el domingo un vermut musical durante el día. Así que
vale. Estamos hablando de fechas exactamente.
Perdón, 27 y 28 de septiembre.
27 y 28.
Sábado y domingo.
28 y 27 de septiembre, cap de setmana, dissabte i diumenge, tothom a Sant Andreu, al Barcelona, al BAM Acció Cultura Viva. I Guido, què ens hi trobarem en aquests escenaris?
Bueno,
així,
llavors,
ràpidament.
Bueno, faré 5 cèntims.
Sí.
Coses molt, molt diferents, no? I com hem dit abans, obrim amb aquesta proposta que hem definit com una mica de proximitat amb la Marta Garrett, que ja ha explicat una mica de Mariale. Llavors hi ha un grup que són de Mare, que és més un grup d'indie rock bastant experimental i bastant canyeros. I un grup que ha tingut unanimitat a la comissió de programació, que és Indar, que és un grup de tres dones i un bateria que fan metal, no? I que ens ha semblat molt interessant dins del món de l'escena metalera, que és una escena molt masculinitzada, que hi hagin, que hagin aparegut aquestes tres tipes, que ho fan superbé, fan com un metal amb alguns punts de metal progressiu i amb una cantant que té una veu melòdica increïble que arriba a fer uns tocs així més entre el black i el death metal, i en plan, altament recomanable tant per qui li agradi el metal com per qui no.
Puntualitzar que estem parlant sempre d'artistes locals.
Sí.
És a dir, estem parlant de la ciutat de Barcelona, bàsicament.
Clar, hi ha un artista que, diguem, cada any seleccionem un artista que ve de fora de Catalunya, diguem. Després l'escenari de la Fabrecoa tocarà, hi ha com un duet que es diuen Olivias, que és més un duet de música que junta folklore amb música electrònica, amb violí, piano, veus i amb alguna cosa de bases electròniques.
Que és una línia que a més s'està treballant moltíssim des de l'èxit del Rodrigo Cuevas, amb les Tartar Lelena, etcètera.
Va d'aquest rotllo. Després, Cid de Palma, que és com una proposta així més popera, experimental i una mica així alternativilla. I després jo també recomano un cantant que diu, li dic, que és com em sona, com a veu al Freddie Mercury del 2025, que es diu Big Way, que barreja com coses relacionades amb sonoritats de l'Àfrica Occidental amb ritmes més europeus i amb una veu més relacionada amb l'R&B, el soul i tal. És una persona molt jove, a més, que té una veu increïble també per anar a veure. I després, la proposta que ve de fora, que ve d'Andalusia, és Carmen Chia, que és com una artista emergent que està barrejant ara com tota la nova, li diuen la nova música andalusa, amb hip-hop, rap, amb això, amb punts de coples, amb punts de coses, també amb el que deies tu, no? Una mica amb aquesta...
Neofolclore, d'alguna manera, aquest reciclatge.
I després, com una... Deli, que és com la proposta de música electrònica més experimental, que té una proposta audiovisual, es munten tot un mur de pantalles, amb mogudes audiovisuals molt interessants, amb sonoritats bastant noventeres, com a pels amants d'aquesta música, i el diumenge...
El vermut. Nos interessa el vermut.
Esto es muy importante, también.
Aviam, cuidado.
El menjar del dissabte és de la mà dels amics d'Abarca, que es una comida senegalesa riquísima que tenemos todos los años. Pero el domingo nos va a acompañar el compañero Raúl, que trae una paella comunitaria. Entonces es muy importante que a las 12:30 porque a la una comienza la música, ya la barra, la plaza esté llena de gente con su platito de paella, o primero haciendo el vermut, perdón.
Estaba pensando, paella comunitaria, porteu els vostres músculos.
No, haremos un vermut musical con y ofreceremos la paella para que vengan toda la familia, y es al aire libre. Esperemos este año la lluvia sea bastante nula, ausente.
Se porte bien.
Sí, estamos rezándole a todos los santos, como se dice. Y bueno, abriremos con Ikram, que significa amor y respeto. Es una chica catalana, marroquí, que trae unos ritmos norteafricanos con pop electrónico muy guays. Uh-huh. Luego le siguen DJs de la otra rumba, un poco también para uh-huh. relajar un poco el ambiente, para que la gente vaya a hacer su cola, comprar su vermut otra vez, llenar el vaso otra vez de vermut y continuar con la paella. Y a las 4 de la tarde tenemos a Paco Pecado, que es un cantautor que se autodenomina Kitsch.
Bueno.
Que es muy divertido, muy melancólico, y viene con un folclore español con unos ritmos...
Y estripado, adivino.
Sí, no. ha sido el descubrimiento de los showcases de fuera de Cataluña, del equipo de programación, entre uno de ellos con Sol, que como te digo, es la ventaja de que la comisión esté tan enriquecida, ¿no? Que podemos visualizar también estos personajes que tenemos tan cerca y residiendo aquí en Barcelona. Uh-huh. Luego a las 5:30 tenemos Sonido San Francisco y no podemos clausurar el festival sin una buena cumbia, unos bajos fuertes, acordeones y beats electrónicos también. Uh-huh. Creo que este año hay mucha mezcla de mucho dentro de las propias propuestas, y es interesante porque va a favor de nuestra mezcla de ritmos, ¿no? Uh-huh.
Per tant, estem parlant de 12 propostes seleccionades per l'equip, per l'assemblea horitzontal del BAM Acció Cultura Viva, al barri de Sant Andreu, 27 i 28 de setembre, dissabte i diumenge. Teniu tots els ritmes que us podeu imaginar, i paella, que sempre fa goig. I poc més, evidentment estem parlant d'activitats gratuïtes per tota la ciutadania, pels veïns i veïnes de Sant Andreu i per tots els que es vulguin acostar a Sant Andreu, evidentment, durant les festes de la Mercè. Guido Mariela, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos una mica, fer-nos 5 cèntims i posar-nos les dents bastant llargues, també t'ho dic. Ens veurem pels...
Gràcies a tu.
Recordem, la Fabra i Coats, l'Harmonia, Camp Fabra, seran espais adequats perquè es desplegui aquesta programació del BAM Acció Cultura Viva 2025. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Justament una de les coses, ja per tancar aquesta edició d'avui del Fabra Magazine, una de les coses que intentem és donar veu a totes les persones que fan coses que ens agraden, que ens interessen, perquè es puguin explicar, que es puguin compartir amb tothom allò que fan. Perquè una de les qüestions paliagudes, si més no, de dedicar-te a segons quines històries, és quan algú et pregunta, i tu què fas? Familiars, amics, persones de fora de l'àmbit de la cultura. I una de les seccions noves que podreu anar seguint aquesta temporada 2025-2026, que ens va semblar molt divertida, interpel·lar els artistes i les artistes residents de la Fabra i Coats i que ens expliquessin i tu què fas i com ho expliques, que no sempre és fàcil, i inaugura aquesta secció l'artista visual Daniel Cao, que li cedeixo la paraula.
La pregunta més recurrent és aquesta de... Ai, bueno, Dani, i tu què fas? Llavors, bueno, jo sempre contesto lo típic de... Bueno, visuals, arts visuals, coses així, perquè és com una mica més genèric i així la gent pot intentar captar una mica més així a l'engròs, no? Però, bueno, sí que el que a mi m'agrada més contestar és, bueno, pues que treballo a partir de la ciència-ficció, a partir del relat, a partir de del dibuix, de la perfo, una mica així tot. I clar, hi ha tantes coses que a vegades és difícil d'explicar.
Bueno, és difícil d'explicar, però li donarem l'espai en futurs programes al Daniel Cao perquè ens ho vingui a explicar amb tota la tranquil·litat i amb tot el temps del món. I fins aquí aquest primer programa de la temporada 2025-2026 del Fabra Magazine. Moltes gràcies a tots i totes per escoltar-nos. Ens retrobem en breu. Cuideu-vos.
el magazín de Ràdio Fabra.